You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. I quan sona aquesta música és senyal que toca parlar de viatges, toca anar fins a Centroamèrica, Sud-amèrica amb el Biel Seuma. Molt bon dia.
Bon dia, Clara.
Estàs trist avui?
Últim dia, últim viatge, però bueno, la maleta sempre queda oberta per ficar-hi més experiències en nous viatges.
Perfecte, doncs deixem la maleta oberta, però abans, ara l'anem a tancar i anem a viatjar mentalment, ja us podeu anar avisant, anar imaginant on anem avui.
Avui viatgem al Perú. Perú, juntament amb Mèxic, diria que són els països que han aconseguit preservar millor la cultura indígena entre tota Centroamèrica i Sud-amèrica.
O sigui, preservar el que tenien abans de que nosaltres decidíssim agafar un avió, la Pinta, la Niña i la Santa Maria, ens pensàvem que ens n'anàvem, trobàvem una nova ruta per arribar a l'Índia i de cop i volta patàvem.
No hem carregat tot. Doncs per sort, Perú ha sigut capaç de mantenir, diguéssim, molta d'aquesta cultura tradicional. I, de fet, és una de les coses que utilitzo per definir Perú. Si volgués definir una frase, definiria Perú com naturalesa i cultura de contrastos.
Naturalesa i cultura de contrastos. Doncs anem a descobrir-ho amb les activitats que no ens podem perdre.
Doncs sí, us porto 10 activitats que no us podeu perdre al Perú.
I quina és la primera?
La primera és només arribar, que segurament aterrareu a Lima. Aprofiteu per apropar-vos a algun dels restaurants de la zona de Barranco i allà us podeu prendre un ceviche, que és plat tradicional i nacional de Perú.
Que ara comença a estar de moda aquí, no del tot, però sí que ja veig algunes cartes. Sincerament, no l'he provat, sé que és peix cru, però que...
Sí, una mica de peix, a vegades marisc cru, a vegades amb alguna verdureta, sobretot amb bastant de suquet, però bastant cru, és una cosa que es pren fresqueta, però ho has de prendre a prop del mar. A vegades a Perú t'ho poden oferir lluny del mar, no, preneu-vos-ho a prop del mar, i Lima, que està tocant al mar, a l'oceà Pacífic, és el lloc perfecte per provar el ceviche.
El ceviche, que és una de les coses que farem, que provarem aquí a Perú, i què més podem fer?
Mira, doncs el que farem també és navegar els afluents de l'Amazones o caminar entre la densa selva de l'Amazònia. Jo us recomano que passeu uns dies a l'Amazones, ara en parlarem després a l'itinerari, però és una cosa que heu de fer, dormir en un lodge allà al mig de l'Amazones.
Què és un lodge?
Un lodge seria una mena d'alberg, diguéssim, però aquestes paraules així com...
De viatgers, però que la gent no la coneixem.
Seria una mena d'alberg al mig de la selva, acostumen a ser... aquests llocs així com van passadissos de fusta, amb passarel·les de fusta, alçades perquè han de vigilar amb el nivell de l'Amazones, que puja fins a 7 metres d'alçada. Va dir, té una diferència de 7 metres d'alçada entre època plujosa i època seca. I val molt la pena navegar entre aquests llacs acompanyat d'algun guia local i també els rius que hi ha pel voltant de l'Amazones i adentrar-se també a les selves. Si teniu sort i aneu a l'època seca, podreu fer excursions tant diurnes com nocturnes per la selva. Això sí, prenent precaucions a nivell de repel·lent de mosquits, que em farà molta, molta falta, i amb cuidado que no surti alguna serp por ahí.
Ui, ja ens ho estàs pintant una mica malament.
Bueno, és aventurer, és aventurer.
No? És aventurer, no, i hem de ser aventurers aquí, hem de ser costós. Què més tenim?
Doncs mira, una de les coses que podeu fer a l'Amazones és també pescar piranyes. No a l'Amazones mateix, sinó a algun dels afluents que té pel voltant. Podeu pescar-hi piranyes. És una de les coses que vaig fer del meu últim dia a Amazones i el que vaig fer és realment em van donar un pal de fusta, em van donar un cordill, diguéssim, lligat al pal, amb un ham al final i una petxuga de pollastre que l'hem tallat en diversos trossets i ficàvem allà. I el joc simplement consistia en llançar, diguéssim, la canya i esperar que piqués una piranya i intentar alçar. Al meu costat, que era el guia, ho va fer molt fàcil. Em sembla que pescar com 8 piranyes en 40 minuts.
I tu, quantes?
Una, l'última.
Molt bé!
Però bueno, el guai també és després poder-te-les menjar. I és una cosa que em va sorprendre moltíssim.
Diries. No sabia que es menjaven les piranyes.
Les piranyes no podrien estar bones, no? Doncs la piranya roja, que és la més agressiva de l'Amazones, no? De les 24 o 25 espècies que hi ha a l'Amazones, està boníssima. La veritat és que fregidetes estaven Buah, espectaculars.
Quina mida té una piranya?
Bueno, així podria fer com un pam, diguéssim.
Un pam?
Sí, més o menys com un pam podria fer. Petita, algunes, però sí, sí. Bueno, i boníssimes. Realment de pescar-te el teu dinar. Ell m'ho va dir, bueno, si no pesques no tindràs dinar. Això ja veuràs, això
home,
és la vida
aquí. Home, però ell, si el guia va pescar 8 piranyes, suposo que no es va menjar les 8.
No, m'ha acabat donant, però el discurs, diguéssim, per motivacional, i era aquell punt de dir, ostres, si no pesco una piranya no tindré dinar, realment ho sentia.
Doncs aquesta opció de pescar piranyes a l'Amazones i després menjar-te-les. Estem parlant molt de peix, però suposo que hi haurà altres coses, no?, que també no ens podrem perdre.
Sí, i tant. Mira, la quarta cosa que us proposo, una cosa que em va passar també a l'Amazones, en un poble que es diu Puerto Miguel, un poble que és simplement un carrer, com el carrer Major, però de fusta i de sorra, i em va agradar molt posar-me a jugar a futbol amb els nens. Una cosa tan senzilla, una mica tonto, jo vaig posar-me a jugar descalç quan la majoria d'ells anaven amb bambes.
Ai, per què això?
Bueno, perquè jo portava unes xancles i pensava, bueno, i jugo descalç i vaig acabar amb els peus ben pelats, ja com a aprenentatge per casa. Però bueno, és una experiència molt, molt xula també per veure com interaccionen i per descobrir coses com, per exemple, que ells en aquest petit poble només jugaven a futbol si apostaven. Eren uns ludòpates des dels 5 anys. És a dir, el que feien és, construïen dos equips, hi havia dos entrenadors, construïen l'equip i tothom havia d'apostar, doncs, 1-2 euros per poder participar del joc de futbol i llavors qui guanyava s'emportava. Com que tampoc n'hi ha molt de negoci a fer a l'Amazones, doncs el que guanyaven pescant i tal, s'ho deixaven una miqueta doncs, allà al camp de futbol. És una cosa que sorprèn molt des de fora, però allà
però
era del més habitual.
Nens petits ja apostant.
I tant, i tant, i tant. Era una cosa absolutament de bogeria. Però bueno, és el xoc cultural que buscava també jo anar a aquests països.
Ua, mare meva, la ludopatia ja... ludopatia infantil. No, per sort aquí tenim altres problemes, però aquest
per sort
no...
aquí juguem a futbol sense que ningú ens hagi
de dir. Sí, al pati ja està, i que guanya, ni un aplaudiment guanya. I bé, ja que estem parlant d'esport, alguna cosa més que també ens faci cansar?
Mira, el cinquè punt que us proposo és que quan viatgeu a Cusco, que és ja una ciutat que està a més de 3.000 metres, ostres, serà tan graciós quan pugeu les primeres escales, fins i tot per pujar al vostre alberg, que direu, ostres, he pujat 5 escales i ja estic cansat, no? Que noteu aquesta falta d'aire que vindrà de cop perquè segurament haureu volat fins a Cusco i per tant la pujada d'alçada serà dràstica i notareu molt que us falta l'aire, no haureu donat temps a que us acostumi el vostre cos. Per això és important també que a Cusco us doneu uns dies per respirar i anar una mica acostumant-vos a aquesta alçada.
Perquè hi ha una cosa també que se'n diu mal d'alçada, que és quan puges molt ràpid a una alçada molt alta i llavors doncs, pots tenir problemes de salut, que et costi al teu cos adaptar-se, no?, a aquestes circumstàncies.
Correcte, això allà la gent ja ho coneix i per això et donen el que són les fulles de coca, a vegades també en format té, és una cosa normalment que mastegues les fulles de coca i s'agreguen, diguéssim, doncs, un líquid que el que fa és treure una miqueta doncs, el mal de cap. I abans que m'ho preguntis, no tens cap reacció, sembla
no,
que sembli que...
No, dic, és que fulles de coca, però la cocaïna es fa amb això, amb les
fulles
de coca?
Sí, 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 ve de la mateixa planta, però no, o sigui, si masteguessis moltes i que podries arribar a donar positiu en un test de drogues, però no, la intenció no és drogar-se, simplement allò t'ajuda una mica doncs, a treure el mal de cap i realment funciona molt bé.
Doncs això, prendre'ns cocaïna, no, fulles de coca, per evitar el mal d'alçada. I ja que estem a Cusco, vull saber més coses que no ens podem perdre de Cusco.
Mira, una cosa que no us podeu perdre fer a Cusco és perdre's pels mercats. Val? Hi ha diferents mercats a la ciutat i fins i tot carrerons amb molt d'artesanies, diguéssim, però en els mercats provareu coses molt, molt xules i també trobareu moltes peces de roba. Val? Allà hi ha molta artesania, de fet, la meva botiga preferida es deia Artesanies Assumpta, val? Que és una que recomano i allà segur que sortiu amb un gorro, amb uns guants, amb un ponxo, que us anirà molt bé de cara a preparar les aventures que us esperen després de Cusco.
I quines seran aquestes aventures?
Doncs mira, el que podeu fer és fer un trek de camí cap al Machu Picchu. Hi ha, per exemple, el Camino del Inca, que és una cosa que s'ha de reservar amb més de 6 mesos d'antelació i que és bastant careta, però bueno, pot valer la pena perquè és el camí que recorrien originalment els inques i que va passant per diferents assentaments arqueològics dels inques. O també hi ha alternatives més econòmiques, com el Salkantay Trek, que és un trek que passa des del que comencen els 3.700 i arriba fins als 4.700. Realment és un trek màgic en què fas uns 60 quilòmetres, 70 quilòmetres, i també captes la mateixa essència d'estar al mig del no-res recorrent aquells camins que fa no tants anys recorrien els mateixos inques.
Uau, o sigui, és seguir el camí del Machu Picchu, anar cap a això, doncs l'opció del camí de l'Inca, que has dit que això, que has de reservar més de 6 mesos, important.
Important, o un any fins i tot.
Sí.
Per tant, és una cosa que heu de preveure. Si arribeu tard, doncs aquí sí que la millor opció és agafar alguna alternativa com de tipus de Salkantay Trek.
Molt bé. I llavors, un cop arribem a Machu Picchu, alguna cosa més que no ens podem perdre?
Bueno, abans d'arribar a Machu Picchu, és molt important que quan arribeu a Aguascalientes, que segurament hi arribareu caminant, és important que aquí pugeu les escales fins a Machu Picchu. Jo no m'agrada la gent que arriba fins a Aguascalientes i s'agafa un autobús fins a Machu Picchu. Si és realment per restriccions de lesions, ho entenc. Ara, per mandra, home, no, que Machu Picchu s'ha d'arribar caminant, heu de pujar les escales, en són unes quantes, no les he comptat, però és realment 45 minuts de pujar escales.
Bueno, 45 minuts de pujar escales, és que m'estàs pintat molt malament, eh?
No, no, no és tant. Després de fer 60 quilòmetres, segur que...
Sí, no passa res per fer 45
per fer un últim esforç. I és que ho valores. Quan arribes a Machu Picchu, dius, ostres, he pujat caminant fins aquí, realment val molt, molt, molt la pena.
I llavors, un cop arribem allà, què trobarem?
Bueno, trobareu Machu Picchu, que és una de les 7 meravelles del món. Tingueu paciència, perquè pot ser que estigui ennuvolat i emboirat, però acostuma a escampar la boira a mesura que surt el sol. I a la tornada, us recomano que agafeu el tren panoràmic que va d'Aguascalientes a Ollantaytambo. És un tren que és una mica doncs, panoràmic perquè té tot el sostre de vidre i les finestres també de vidre. Llavors et permet passar per tota aquesta vall de Ollantaytambo veient una miqueta doncs, tota l'escena, que és meravellosa. I, per cert, en aquestes mateixes vies o en les anteriors que haureu fet per anar d'hidroelèctriques a Aguascalientes, que quan busqueu informació ho trobareu, jo us recomano ficar-hi unes de les monedes que tingueu, per exemple, els soles que tingueu de sobres, les fiqueu allà als rails de les vies i que el tren hi passi per sobre. I us quedarà xafada i serà un souvenir perfecte. Això ho solien fer amb uns pares amb les pessetes, que a vegades ho feien per jugar. Doncs feu-ho, que no té cap tipus de perill, perquè les monedes no acaben saltant, i queda la moneda com xafada i és un souvenir molt, molt xulo.
O sigui que hem d'agafar una monedeta del país, la posem a les vies del tren, que la xafi el tren, llavors ens un el quedem sol. I ja el
tenim. Igual l'heu ficat dues o tres vegades perquè hi havia una xafada i ja està.
Mare meva, quina...
Ja teniu un record.
M'agrada molt aquesta opció de record. I bé, ja n'hem dit moltes activitats que no ens podem perdre a Perú, n'hem dit 9. Fem una més o què?
Us dedico una desena i és que feu una excursió amb buggy pel desert de la Boca Xina. És un desert que queda al sud-oest de Perú, a unes 5 hores de Lima. Us quedeu allà a dormir algunes nits i gaudiu d'aquesta experiència amb buggy, que realment té molta adrenalina i jo no donava un dur. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé i també us quedeu a veure la posta de sol, que és màgica. De fet, la meva última posta de sol va ser en aquest desert i, bueno, és una cosa màgica també el veure amb tota la sorra, els colors que agafen aquests daurats de la sorra, que és preciós.
I ara que ja tenim doncs, totes les activitats que segur que no ens podem perdre, que les hem d'anar fent tic, 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 anem a preparar-nos l'itinerari.
Doncs sí, com sembla, us portem doncs, dues rutes, una de curteta i una de llarga, una de 8-10 dies i una de 30 dies.
Molt bé. La de 8-10 dies, on haurem d'anar?
Cusco. Us recomano quedar-vos a Cusco.
Ja està, només un lloc, eh? No ens haurem de moure com sí. Aquestes setmanes que ens estaves fent moure'ns per tot arreu. No.
Jo us recomano que us quedeu a Cusco, que feu un assentament, diguéssim, a Cusco i que realment doncs, us impregneu de tota aquesta cultura inca i que alhora també doncs, feu moltes sortides des del mateix Cusco, val? Doncs perquè Machu Picchu, simplement el Salcantay Trek o l'Inca Trail us portarà ja 4, 5, 6 dies, que ja ocuparà bastant. Necessiteu uns dies previs també d'aclimatar-vos i en la que podreu visitar doncs, el Valle Sagrado, que també és interessant de visitar, Ollantaytambo, Chincheros, i podreu perdre's també una miqueta per la zona de Cusco. Llavors jo crec que en 8-10 dies, si només aneu aquests dies, crec que és interessant quedar-vos a Cusco.
Ens quedarem a Cusco? Això sí, clar, aquestes setmanes passades has parlat de llocs que no em sonaven tant, en canvi el Machu Picchu, que si és una de les 7 meravelles, està molt suat aquest lloc. És molt turístic? T'ha sorprès això?
O sigui, és bastant turístic, o sigui, hi ha molta més gent del que et pots trobar en qualsevol dels altres llocs que hem proposat visitar. Però bé, tot això jo crec que val la pena visitar. És un d'aquests llocs que quan hi estàs sí que a vegades ja doncs, bueno, es fan la foto aquests. O sigui, aquesta escena succeeix, tampoc la pots evitar de cap manera. L'únic que pots fer és intentar ser dels primers, diguéssim, en arribar. En el cas de Machu Picchu, crec que obren a les 6, el primer torn. Llavors, si podeu ser a les 6 del matí allà per entrar, doncs fantàstic.
Fantàstic. I si, en canvi, tenim molts dies, podem fer una ruta llarga, per exemple, de 30 dies...
Vinga, doncs jo que us recomanaria que comencéssim amb 5 dies per l'Amazònia, val? Voleu fins a Iquitos, que és una ciutat a la qual només s'hi pot accedir o bé amb vaixell o bé amb avió, no s'hi pot accedir per carretera, i des d'allà podeu visitar una mica tota la zona de l'Amazònia, doncs, aquesta selva tropical que és preciosa. D'aquí podeu passar després 8 dies a Cusco per fer exactament el mateix que parlàvem amb l'altre itinerari. I després aquí sí que incorporarem algunes cosetes més. Per exemple, fer 3 dies al llac Titicaca, val? Que és el llac navegable més alt del món, compartit en un 60% per Perú i un 40% per Bolívia. És un llac que és compartit. I és un llac que és molt, molt xulo, molt autèntic. Trobeu la illa, les illes dels Uros, per exemple, que són illes artificials que s'han muntat ells amb una espècie de bambú que realment, doncs, marca molt una miqueta, doncs, com viuen aquella gent i et fa valorar molt més el que tens. I també podreu fer una miqueta de kayak per allà, aquest llac, podeu fer un munt d'activitats també per allà. D'aquí us recomano que baixeu ja cap a la part del sud de Perú i viatgeu a Arequipa. Podeu passar uns 4 dies, visitar el Canyón del Colca, que veureu també que hi ha unes aus precioses de fins a 3 metres d'amplada, o sigui, realment són molt, molt, molt gegants.
Aus, o sigui, estem parlant d'ocells?
Sí, sí, sí. De
3 metres d'amplada? De 3
metres d'amplada.
I com poden volar?
Bueno, amb unes ales
molt... Les gallines no poden volar, pobretes.
I no, és impressionant veure-ho. I després us recomano que ho complementeu amb 2 dies al desert de la Huacachina. Aquest desert on us deia que es veuen unes postes de sols brutals i on podeu aprofitar també per fer una miqueta de bugui. Si us agrada l'aventura i voleu sumar una miqueta de muntanya, hi ha moltes muntanyes que fer a Perú, i una serralada que jo destaco és la serralada de Huaraz, que queda una miqueta com al nord és de Lima, i allà podeu visitar tota aquesta zona de molts llacs, de molts glaçars també dins d'aquestes muntanyes, que val molt la pena visitar, però el mateix, ho deu passar uns dies previs per aclimatar-vos i després ja comença a pujar.
Doncs ens apuntem tota aquesta ruta llarga de fer a Perú. Tu, clar, tu quants dies vas estar a Perú?
Jo vaig estar uns 23 dies.
23 dies.
Em va faltar fer els 7 dies a Huaraz.
Els 7 dies a Huaraz. La resta tot fet, no?
La resta tot fet.
I doncs ara anem a parlar d'una de les coses que malauradament són més importants, que són els diners.
Que jo sé que no és culpa ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
Vinga, va, quant ens costarà viatjar al Perú?
Transport.
Exacte, per transport ens podem gastar entre 10 i 18 euros. Ens trobem en una situació similar a la que comentàvem a Colòmbia. A Colòmbia et podies moure bastant amb avions o amb busos nocturns. A Perú passa algo similar. I, de fet, pots agafar busos que siguin de 20 hores. Aquí em sembla algo esperpèntic.
Impossible.
Agafar un bus de 20 hores. Però ja és veritat que els busos són molt còmodes. En alguns, realment, he dormit en aquells busos molt més còmode que en algun dels hostels
però
que havia estat.
Però hi ha parades durant aquestes 20 hores?
Igual n'hi ha una que t'avisen, però normalment són directes.
I tenen lavabo i això?
Sí, sí, sí. Tens lavabo i tant. Tens de tot.
Tens de tot.
Tens de tot. Doncs pues això, entre 10 i 18 euros.
I el menjar?
El menjar també, entre 10 i 18 euros. Aquí també podreu jugar. Perú és un lloc bastant turístic en el qual trobareu opcions més europees o americanes també quant a menjar. Però si aneu a l'autèntic, podeu trobar realment opcions molt locals. I com a fun fact, a Cusco mateix, si aneu al mercat, podeu menjar un menú, del que us trobaríeu a Vilafranca un menú, doncs allà pots trobar un menú per 1,50 euros.
1,50 euros?
Primer, segon i postre. I beguda inclosa.
Però si ara aquí els menús, ja, abans com a mínim valien 10 euros, ara ja no baixen dels 12 euros, 13 euros, que és el que menjarem allà amb tot el dia, no?
Bueno, això depèn de l'economia de cada país, allà també els sous són diferents, i aquí són diferents, però és una cosa que val molt, molt la pena, i per 1,50 euros proves l'experiència de menjar un menú al mig del mercat. Realment és una cosa molt xula.
I dormir, què? Quan ens costarà?
Mira, els hostels són bastant econòmics, uns 10 euros pots dormir en una habitació compartida, i si busques hotels ens situarem sobre els 25 euros per persona i nit.
I després, activitats. Si volem fer coses de les que ens has recomanat, com per exemple fer un trekking amb un guia, quan ens costarà això?
Aquí hi ha bastant més de rang. Jo aquí us proposaria un rang d'entre 25 i 45 euros. Al cap i a la fi, això doncs realment marcarà molt el tipus de trek que vulguis fer, si vols fer més gent o menys gent. 25 euros seria doncs, fer-ho amb diversos grups, no? Amb grups de gent de la teva edat o similar, et pots sortir per uns 25 euros. En canvi, si vols fer que tinguis un guia per tu mateix, doncs et pots escalar pels 45 i en marge, que també a Perú és un lloc que t'hi pots gastar molts diners, si vols. Sí.
Doncs a veure, però anem a juntar-ho tot, transport, menjar, dormir, activitats, en total, més o menys...
Això per entre 55 i 105 euros al dia, més o menys, sempre amb possibilitat per créixer més. Però bueno, entre 55 i 105 euros al dia podeu fer aquests viatges amb totes aquestes activitats que no us podeu perdre i moltes més.
I el consell del dia per estalviar a Perú?
Doncs mira, el consell és que reservar per internet sol sortir més car que reservar el mateix lloc.
Ah, sí? Això aquí no passa.
Això aquí no passa. Però jo he dit que allà és una cosa que em va sorprendre moltíssim. Per què? Perquè ells d'internet fiquen el mateix preu que allà et diran d'entrada. Perquè aquest preu normalment es pot negociar. Sempre acostuma a negociar. I no és una cosa que estigui malament fer-ho, eh? És una cosa que s'espera, fins i tot, que negociïs el preu. Per tant, són països, tant aquest com Colòmbia, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, que hem visitat, en què el negociar els preus, el regateo, diguéssim, doncs, està molt de moda, i ho fan des de fa molts anys. I, per tant, sempre acostuma a sortir més econòmic si t'esperes i pots comparar també moltes ofertes, perquè allà acostumes a tenir 3-4 empreses que ofereixen el mateix. I, per tant, doncs, tenen més competència que no pas a internet, que no normalment en sol sortir només una, que té una pàgina web.
El que té el cunyat que li ha sabut fer la pàgina web i que...
Aquell s'emporta l'activitat per 200 euros quan l'activitat realment de la postura per 50 o 60.
Doncs fora reserves per internet i acabem ja la secció de tot aquest mes amb un aprenentatge que hagis fet. You got the whole world in your pocket but you just don't know.
Everybody's smiling. Doncs sí, posem la cançó, que és la sintonia de la secció, sí. No? El Live Your Life de Minka, i l'aprenentatge va en aquest sentit. És un aprenentatge que també surt, bueno, acaba una miqueta doncs, ficant el llaç en aquesta secció, i és que sigueu independents. I, ojo, independents no vol dir ser solitaris. Hi ha una diferència. Ser solitari, una persona solitària és aquella persona que no busca el contacte amb altra gent, i jo us convido a que, si us ve de gust, tingueu aquest contacte amb altra gent. Però alhora, sigueu independents. Quantes vegades us passa que, o ens passa, a mi també em passa molt, de dir, ostres, em ve de molt de gust anar a aquest lloc, o anar a aquest concert, o fer aquesta altra cosa, i ho comentes als teus amics i a ningú
I
li
no
ve
volen.
De gust. No volen. I què acabes fent? No hi vas. No vas dir, bueno, no tinguem quina, no sé què, no hi vas. No, vés-hi. Ser independent vol dir que tu siguis capaç de trencar aquests llaços de dependència amb els teus amics, amigues, familiars, parella, anar-hi igualment i no et preocupis que allà hi haurà més gent com tu. Que hi vas sola, gent que està oberta a conèixer, ja teniu un interès en comú i és que us agrada, per exemple, Mika, no? Doncs aquest artista. Doncs només amb això en comú ja trobareu amistats noves. I és una manera d'obrir molt més la ment i de ser realment independents, no? Que no vol dir el mateix que solitari. Trencar aquests llaços de dependència i fer el que realment ens ve de gust.
Només et vull donar les gràcies, no només per ensenyar-nos doncs, tots els viatges, tots aquests països que hem estat visitant durant aquestes setmanes, sinó també per fer-nos pensar una mica amb aquests aprenentatges finals i no sé per què, acabes de donar-me personalment un impuls de dir, doncs sí, doncs si ara, per exemple, vull fer aquest viatge i potser no em voldrà acompanyar ningú, doncs poder-lo fer sola, i això és una idea que potser has despertat en més persones i tant de bo sigui així.
Tant de bo. Viatjar sol és una de les coses que a mi em feien respecte i em feien por fins i tot. Jo aquest viatge vaig pensar, l'hauries de fer amb algú? I fins que vaig dir, per què? Fes-lo sol i segur que trobaràs gent, segur que hi ha més gent com tu que té ganes de fer aquest viatge, igual no s'ho pot permetre en aquest precís moment de la seva vida. Fes-ho. Viatjar sol realment t'obre la porta a conèixer moltíssima gent, també descobrir-te a tu mateix, no té per què ser la manera molt hippie, molt filosòfica de mirar-se dins teu i perdre't, no. Moltes vegades descobrir el que t'agrada, el que no, amb el que espais en què et sents còmode, i això només ho fas quan realment viatges sols. Així que des d'aquí us animo a viatjar sols perquè és una aventura per tota la vida.
Biel Seuma, moltíssimes gràcies per tots aquests dies i tota la gent que hagi escoltat aquesta secció i que hagi dit escolta'm, jo és que aquest viatge potser el vull fer, vull tornar a escoltar un bucle la secció del dia que van parlar de Guatemala el primer dia perquè doncs li vull copiar, vull prendre punts de tot, doncs que sàpiga que també, si ens ho mira a les xarxes, ja sabeu, al Gama Extra, al Twitter, també a la web o fins i tot a Spotify, ho podrà trobar tot ben guardat. I així doncs, també ajudem a la gent a que s'animi.
I tant, i qualsevol dubte que tingueu, no dubteu en escriure'm a Instagram, @bielseuma, S-E-U-M-A. M'escriu per allà. Teniu també tot el contingut per veure tot el que hem parlat en aquesta secció. Ho veureu en imatge.
Amb imatges, molt més important.
I amb música, que segur que us entra també, fins i tot més, no?, que sentint-me parlar a mi. I per tant, doncs, aneu, disfruteu, i qualsevol dubte, m'escriviu.
Perfecte, doncs, Biel, un plaer, un autèntic plaer.
A vosaltres.